els podcasts de Ràdio Estel.
Ho diu la ciència.
Lluís Fructuoso, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El senyor Fructuoso és geòleg, és consultor i membre del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. M'estava explicant ara fa un moment que ha estat a La Palma, no?, que ha vist en directe aquest volcà en acció, no?
Sí, la veritat és que com portava uns 15 dies d'erupció, vam fer una visita amb altres companys del Col·legi de Geòlegs de Catalunya com a nivell de tot l'estat. Bé, vam estar allà, bueno, doncs veient en primera línia realment les dues cares d'aquesta situació. No?
Parlem de la primera i després anem a la segona. La primera és aquest espectacle fascinant, veritat, que un se'l mira, sobretot a la nit, no? Quan veu sortir tot aquell foc, en realitat, d'allà dins, no? Aquella lava, el magma que sorgeix de dins el volcà, és impressionant, no?
Correcte, realment l'efecte és hipnòtic, més enllà de que com a geòlegs era una oportunitat i continua sent una oportunitat única de veure un procés que molt poques vegades un pot veure, no sé, que vulgui desplaçar-se a altres latituds del món.
Clar.
I, per tant, no, realment veure en directe aquest fenomen geològic és impressionant, sí. La paraula és impressionant,
que
és diferent.
Que encara ni idea de com pot acabar això, no?
No, qui tingui una resposta per a aquesta pregunta a dia d'avui, està tirant una mica més de la xarxa que no d'una altra cosa, perquè no s'hi pot saber. Vull dir, la referència aquesta que al principi sortia de que podia durar entre 26 i 24, i 84 dies, perquè eren la durada de les anteriors erupcions que hem tingut aquest segle, perquè era una cosa purament estadística i realment no se'n sap.
Quan... això ho vaig a dir en castellà i ara m'entendrà per què. Pongo por testigo a toda la audiencia de Radio Estel que cuando se acabe todo esto, me voy a coger un avión, me voy a ir a La Palma y voy a invitar a comer al señor que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro Montesinos, buenas tardes.
Buenas tardes. La costumbre es que el que juega en casa invita.
Pues tendrás que venir tú, porque yo te tengo que invitar a una comida un día de estos. ¿Cómo estás, Pedro?
Me invitarás en Cataluña y yo te invitaré en Canarias, ¿vale?
Venga, me parece perfecto. ¿Cómo lo es al Pedro Montesinos? Es el director de 7.7 La Palma Radio, que ya ha estat unas cuantas vegades amb nosaltres a explicarnos la última hora. Esto no se acaba, ¿eh, Pedro?
No se acaba, Tony. Mañana cumplimos 40 días de erupción. Es sobrecogedor verle cada día, ¿no? Cómo se agiganta en la montaña. La montaña está creciendo tanto que se va a poder ver de la otra parte de la isla, es decir, está cerca de la cordillera que separa las dos comarcas principales de La Palma, la que acoge a Santa Cruz de La Palma, la vetusta capital palmera y el Valle de Aridane, que es donde se ubica majestuosamente este fenómeno, que la verdad es que no sabemos cuándo va a terminar. Mira, hace menos de una hora, tu compañero además nos puede posicionar en qué significa un movimiento de 5.2. Ha temblado la isla entera. Me ha escrito un parlamentario en la Cámara Regional en Tenerife, se ha notado en Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. Yo creo que es el movimiento más fuerte que hemos experimentado. Y como quiera que la zona donde ha erupcionado, ya te he contado alguna vez que es tremendamente frágil, estamos ante una gran grieta. Estamos hablando de un cráter que no se trata de un cono, se trata de una grieta superior a 300 metros que va encadenando bocas. Que lo mismo son 5 en un momento dado, que son 3 cuando se acaban superponiendo, cuando se acaban uniendo unas a otras, surgen nuevas y es un sinvivir. Es como... Tony, para que te hagas una idea, es como vivir al lado de una turbina de un jumbo. Yes. O sea, yo he estado una hora allí para intentar experimentar lo que pueden estar viviendo los vecinos del Paso, de los Llanos y Tazacorte, ¿no? Lo más cerca que podemos estar, que es en la zona de Tacande, que yo creo que podemos estar a 500, 600 metros del cono, ¿no? Del cono mal llamado cono, porque estamos hablando de un volcán fisural que tiene una grieta espantosa. Una grieta que ya a través del dron se puede ver, que sigue expulsando lava, que afortunadamente en las últimas 72 horas lo que está expulsando la lava es sobre la primigenia, la primera lava que ya está más fría. Hay lugares donde hay 50 metros de altura de lava. Imagínate lo que esto supone. Supone que estamos ante edificios de no sé cuántos pisos, podemos estar hablando de 50, 40, 50 metros de altura. A mí me parecía, las primeras semanas, 15 metros de altura me parecía mucho, pero esa lava lo que sí está logrando es no devastar, porque se está superponiendo una sobre la otra y no tiene un avance claro. Esto no significa que nos relajemos con respecto a los posibles daños que puedan venir en los próximos días, en las próximas horas. La lava es imprevisible, el magma no sabemos qué caminos coge. Lo que sí te puedo decir es que de momento, la zona de la laguna, el municipio de Tazacorte, la zona de las Martelas, que son las amenazadas en cuanto a caseríos, en cuanto a industrias, colegios, casas de la cultura, etcétera, de momento no se están viendo dañadas por lo que te comento, por la superposición de capas una sobre la otra.
Es interesantísimo también desde el punto de vista geológico, que ahora vamos a comentar aquí en el programa, porque desde luego todo esto es impresionante. Bueno, debe ser un sinvivir, ya no solo por el volcán, por esos terremotos, ¿no? Me hablabas ahora de un 5,2, pero en las últimas horas he oído hablar de varios 4,8, 4,9. O sea, es terrible esto.
Sí, genera mucha inseguridad a la población, genera inquietud, seguridad, mucha angustia, porque realmente lo que esperas es que en un momento dado pueda surgir otra boca eruptiva, otra erupción cerca, ¿no? En la zona de Fuencaliente, en la zona de Villa de Maso. Encima, Tony, todo se ve acompañado de desprendimientos que cortan carreteras, que impactan notoriamente a vecinos de otras localidades que sí que no están evacuados, porque claro, cuando la tierra tiembla y con esa fragilidad de la superficie de la que te estoy hablando, pues en las zonas cercanas a la erupción los desprendimientos son, vamos, una constante, ¿no? Yeah. Desde el punto de vista de los nervios, vamos, estamos agotando todo tipo de medicación, ¿eh?
Estoy convencido que es así. Pedro, no es una receta demasiado segura que funcione, pero te enviamos un abrazo muy fuerte. Y vete pensando el menú, ¿vale?
Sí, además vas a disfrutar mucho porque La Palma, si algo ofrece, son enormes posibilidades gastronómicas. La Palma es un lugar encantador desde ese punto de vista y vas a disfrutar mucho. Tampoco creas que somos mancos, como se suele decir por aquí, en vinos, con lo cual estás bien atendido.
Aún voy a ir con un currículum y todo. Venga, un abrazo, Pedro, cuídate mucho.
Otro, Tony. Venga.
Hasta luego. Es espectacular. És espectacular tot el que ens explica el nostre company. El que queda clar, d'alguna manera, és que quan acabi tot això, la fisonomia de la illa haurà canviat.
Sí, com a mínim de la part de la illa que està ara mateix afectada per tot aquest seguit de... Com ha explicat molt bé el vostre company, tota aquesta erupció fissural, és a dir, seguint tota una esquerda, una fissura, una grieta... realment allà el que s'està formant és el que em diu un mal país, a la zona, és a dir, és un lloc que fa de difícil caminar, que l'agricultura arribarà, però poden passar molts anys, i per tant es genera un paisatge completament nou, realment. Ja veus que simplement el creixement d'aquest con volcànic ja és una... Ja és una prova.
O això que deia, no?, de la lava superposada, que té un efecte molt positiu, perquè efectivament no avança i, per tant, no està destruint res, però que està alimentant-se a si mateixa, amb la qual cosa estàvem parlant d'una alçada de 50 metres. Clar, és que això, evidentment, allò quedarà. No?
Sí, o sigui, un cop refredada aquesta lava, podem pensar nosaltres, per posar exemples propers, amb els penya-segats de Castellfollit de la Roca o tants altres que es poden veure a les mateixes Canàries, que realment és una roca dura que ja s'hi quedarà per sempre. Vull dir, no és una cosa que puguis retirar, igual que quan amb una riada pots treure a un costat, no?, el fang acumulat, alguna cosa d'aquestes. No, allò ha quedat allà, ha quedat per sempre, realment. Canvia el relleu de la illa cada dia, en un sentit o un altre, a l'alçada o a l'amplada.
Ha de ser brutal tenir el volcà davant, no?
Sí, ho és, perquè...
Ho havia vist, vostè, alguna vegada un volcà en erupció?
No, per mi era la primera vegada, doblement. A més, jo ja havia estat a l'illa de la Palma. És un lloc que m'agrada molt, que té un encant i que convida a tothom que quan pugui Hi vagi perquè és un lloc fantàstic. I no, però també ràpidament t'hi trobes amb l'altra cara, no, de l'erupció. I és que jo, abans de veure el volcà en erupció, perquè una senyora em va veure ja amb una acreditació, una senyora d'allà del lloc, em va preguntar per, bueno, si sabia algo d'una nova boca que s'havia obert en aquell moment. I bueno, pues els meus primers 5 minuts de contacte amb el volcà va ser veure realment el drama que hi ha darrere de tot això. I per tant, vull dir, fas... La paraula disfrutar no es pot fer servir, o sigui, realment estàs allà impressionant com a geòleg que és. Ho dèiem al principi, no es pot parlar d'espectacle, però realment no s'hi pot deixar de banda l'altra cara de la moneda aquesta, que és...
L'entenem molt bé, perquè jo tinc la sensació que això ens passa a tots. És a dir, que veus les imatges del volcà de nit amb tot aquell, el que dèiem, no?, aquelles explosions, aquella lava, aquella magma, i és hipnòtic, que efectivament ho ha dit, sí, vostè. Crec que no hi ha millor manera de dir-ho, no? Però que alhora comences a veure les vivendes arrasades, la gent que ho ha perdut tot, clar, doncs tot passa a ser un drama humà que ni idea de quan acabarà, perquè a més, una de les coses que estan sent interessants amb això és que un dia llegeixes una cosa i l'endemà llegeixes una altra completament diferent, no? Jo ara fa un parell de dies llegia informacions que deien que donat la manera en la que estava sortint la lava, semblava que al final podia començar a estar a prop, mentre que les últimes hores llegia exactament el contrari, que semblava que encara teníem per una bona estona, no?
Sí, a vegades és més la voluntat de voler veure el final d'aquest episodi, però realment no hi ha cap prova de que vagi a finalitzar en breu, no n'hi ha, perquè continuen les emissions aquestes de diòxid de sofre, que vull dir que contínuament es van parlant.
O sigui, la pregunta, quan li queda el volcà, la resposta és ni idea.
Bàsicament, sí, ni idea. O sigui, no podem... Perquè, a més, l'experiència que hi havia és de fa 50 anys. Recordem que, bueno, per casualitat o no, ara fa un parell o tres de dies que es feia complir 50 anys de l'erupció del...
En vam parlar aquesta setmana, el dilluns, amb una persona que havia viscut els tres últims volcans que han afectat l'illa. Em deia que clarament aquest, el pitjor.
Sí, sí, o sigui, o com a mínim, també és molt possible que l'any 49... El volcà de Sant Joan, perquè va entrar en erupció cap a Sant Joan, també va ser important, però clar, aquest testimoni se'ls agafava amb 8, 10 anys, 6, 4, clar, perquè ja fa 70 i pico anys que va succeir, però aquesta és important.
És important, eh? Escolti'm, això sembla que ha despertat l'interès per la geologia, no? M'explicaven que, no sé si és el volcà o què és el que ha passat, però que cada vegada hi ha més persones interessades en la geologia.
Bé, és l'efecte d'aquest tipus de notícies, que de vegades et tiren enrere d'aquestes coses i de vegades tenen l'efecte contrari. Realment, bueno, la geologia com a ciència, doncs, té un espai relativament petit amb la educació secundària, especialment, amb la qual vivim com a geòlegs, vivim de que realment la gent tingui un interès molt particular. Llavors, qui té un interès i veu aquestes imatges, si pot estar, doncs, una hora veient allò, les imatges aquestes de la televisió en Canària, no?, que té el canal en YouTube directe 24 hores al dia.
Mm-hmm. I ho fan molt bé, a més. Imatge, i ho fan molt bé, sí.
Doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de vocacions. Vull dir que realment és una carrera com a tal es considera vocacional. Llavors, una carrera vocacional amb aquests fenòmens, amb aquesta situació, doncs pot empaitar una mica més cap a noves vocacions, no?
Però m'imagino que un geòleg fa alguna cosa més que mirar volcans, no?
Evidentment, realment. I si ens entrem aquí a Catalunya, de volcanòlegs n'hi ha pocs.
N'hi ha pocs, clar.
N'hi ha molts més a les Canàries, evidentment.
Tot i que tots ens hem preguntat si la zona volcànica de Catalunya algun dia podria viure una situació com la que estem veient aquests dies, no?
Bé, aquesta pregunta també l'hem sentit més d'una vegada. A veure, i en realitat és un tipus de volcanisme molt, molt semblant, les erupcions van ser semblants. Si un recorda, bueno, pues la forma del Cruscat i ha anat allà a la Garrotxa i veure aquesta forma de ferradura del volcà, i veu les imatges que hi ha ara a la Palma, començarà a intuir que quan tot això acabi quedarà una forma semblant. El que passa és que la recurrència d'aquest fenomen aquí a Catalunya no té res a veure. Vull dir, fa un moment em parlaves de que una persona viva havia vist tres erupcions. Això, en termes de temps geològic, significa que és que cada dos per tres.
Sí, sí.
Aquí a Catalunya, a la Garrotxa, la darrera erupció fa com 10.000 anys que es va produir. Vull dir que el temps de la recurrència entre erupcions és molt més gran. Es parla de 15.000, d'uns 15.000 anys. Si em dius això, dius, pues mira, encara falten 5.000 per la propera. Però, evidentment, això no és una ciència exacta ni molt menys, però no hi ha cap indici de que es pugui tornar. El que passa és que, com que només, en termes geològics, només fa 10.000 anys de la darrera, no es parla d'una zona d'un vulcanisme extingit, sinó es parla d'un vulcanisme latent o en extinció, o podríem buscar aquests noms. Però no hem de patir.
No hem de patir. Però en realitat el que sí que ens està quedant clar és que sobre determinades coses ningú no té idea. Vull dir, perquè una cosa són els estudis i la racionalitat amb la que intentem objectivitzar les dades que coneixem, i l'altra és el comportament de la Terra, és el comportament de la natura. I aquí m'imagino que no...
A veure, aquí s'ha avançat molt i després de tants dies d'erupció un comença a oblidar-se ja del que va succeir, però realment es van fer evacuacions preventives abans de començar l'erupció. Això és a dia d'avui podríem dir que és, no sé si diria el màxim que es pot aconseguir, però és molt. És a dir, poder tenir dades que facin preveure que venia una erupció i que fins i tot va ser més ràpida de la que s'esperava en aquell moment, però ja havien començat a fer algunes evacuacions preventives perquè, bueno, pel tipus de sismes que s'estaven produint, la freqüència i la profunditat a la que es donaven feia intuir que es produiria aquesta erupció.
Home, hi ha una cosa que, més enllà ara, de res més lluny de la meva intenció, que sigui una lectura partidista, aquesta frase que va dir Xavi ara. Però una cosa que és impressionant és que no hi hagi hagut ni una sola víctima humana. És a dir, veus els desastres que passen al món, veus com reaccionen les autoritats en determinats països, i te n'adones, insisteixo jo, que no és que... sinó que crec que és una cosa que s'ha fet molt bé. No sé què pensa vostè.
Correcte. O sigui, aquí veiem que en les inundacions de tardor, malauradament, ens trobem amb morts cada temporada, pocs o molts, per desgràcia. Que això també ve una mica d'una manca de planificació amb l'ocupació del territori i els criteris geològics, i també hi treballem amb aquest tema, tenen molt a veure. En aquest cas, en aquest sentit, ha estat impecable, i jo crec que hi ha més possibilitats de que algú buscant un selfie pugui tenir un accident allà que no població per un event no esperat.
Bueno, jo li anava a treure justament el tema del turisme que pot generar això, perquè la que s'acabi el volcà jo crec que hi haurà molta gent que voldrà anar a veure-ho, no, allò?
Clar, aquí vam veure, bueno, en una primera fase realment que, bueno, es van fer algun comentari poder no tan encertat sobre l'espectacle que hi havia. A veure, ara mateix n'hi ha gent que està anant per veure l'erupció perquè s'ha de reconèixer. Això també està traient turisme, diguem, de platja o més... O que vol les vacances més tranquil·les i considera que entre problemes amb l'aeroport tancat i demés, i ara la cendra, o sigui, realment hi ha una afectació a tota l'illa, es pot fer enrere, però esperem, bueno, des d'un punt de vista econòmic i de turisme, que quan tot això acabi sigui un al·licient més dels no pocs que té
la Palma, també per recuperar aquella gent, no? per ajudar-la, no?
Correcte,
manera.
I més enllà...
Escolti, haurà de tornar algun dia, senyor Fructuoso, aquí al programa per seguir parlant, i havia previst que parléssim d'altres històries un altre dia, si li sembla. Com ara estan tan de moda els geòlegs, doncs l'haurem d'explotar una mica més.
Doncs...
Es troba bé de salut, vostè?
Encantat.
Es troba bé de salut?
Sí.
No ha d'anar al cap? Bueno, alguna sí, cosa, tots,
sí,
no?
Sí,
tots...
sí, no.
Bé, doncs, és important que això ho tinguem en compte abans de marxar el programa, encara que sigui de manera breu. Volem saludar la coordinadora d'usuaris de la Sanitat, Carme Sabater. Bona tarda, Carme.
Hola, molt bona tarda.
Perquè avui hem sabut que a partir d'ara ja podrem demanar cita al CAP, però això sí, o bé per internet o bé per l'aplicació de La Meva Salut. I una persona que no tingui internet, com ho fa això, Carme Sabater?
Bueno, anem a veure, ells han dit per internet o per una persona que tingui La Meva Salut, però també, segons diuen, per telèfon, cosa que per mi és molt complicat, sincerament, perquè hi haurà un grup de persones que, evidentment, aquestes persones no poden tenir accés fàcil ni al telèfon ni a internet, perquè acostumen a ser també... doncs persones que estan en una situació de vulnerabilitat molt profunda, tant econòmica com de salut. A veure, ells en diuen que a partir d'ara ens entrarà en joc una cosa que es diu auxiliar administratiu, i que aquest senyor o aquesta senyora està per fer-nos la vida fàcil. Però clar, de quina manera? Si jo tinc accedint d'ell telefònicament i jo resulta que sóc una persona pues, que tinc les meves capacitats cognitives pues, una mica malament, o les meves capacitats auditives també, i truco per telèfon i em costa que em truquin, i parlo amb ella i no m'aclareixo, i hi haig d'anar... No, el que no volen, jo entenc que està bé. Està bé per segons quines persones, segons quines, diguéssim, gestions s'hagin de fer.
Sí, sí, està claríssim. Els que hem intentat trucar al CAP en els últims temps sabem perfectament el que està dient Carme Sabater, a qui volíem saludar perquè és evident que aquesta és una notícia important del dia d'avui i abans de marxar volíem comentar-la amb la coordinadora d'usuaris de la Sanitat.
Una cosa que m'agradaria...
Molt breument, Carme, perquè estem fora de temps.
L'administratiu és una persona que les seves capacitats són administratives. Jo no li puc explicar les meves malalties fora de coses molt simples.
És evident.
No sé en quin criteri ell no pot derivar, al metge o la infermera.
No ho sabem, veurem com evoluciona, però en tot cas, dit està. Carme Sabater, moltes gràcies.
A tu.
Adéu, bona tarda. Senyor Fructuoso, un plaer haver-lo tingut avui amb nosaltres.
Igualment, encantat.
Moltíssimes gràcies. Ja veu que s'hi ha de demanar hora al CAP. S'haurà de baixar l'aplicació si és que no la té encara.
La tenim, això, com a mínim, és l'avantatge.
Ja tenim una feina feta. Gràcies, senyor Fructuoso, bona tarda.
A vosaltres.
És geòleg, és consultor i és membre del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
Ho diu la ciència.
Un podcast de Ràdio Estat.